Vinci.
En aquest programa de Mossega la Poma parlarem d'impressores 3D amb en Marc Torres, responsable de l'empresa En 3D, fabricant d'aquest tipus de jeans. En temps de tertúlia tornarem a denunciar a Facebook, que ha tornat a vulnerar la nostra privacitat capturant dades no autoritzades dels nostres contactes. La nostra col·laboradora, Sílvia Bonàs, ens parlarà de tècniques de reconeixement facial dins la secció de ciència i, com ja és habitual, tancarem amb les nostres propostes mosseguis. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, senyor Albert González.
Yuhu!
Avui amb acompanyant d'excepció. Hola, Yuhu. Redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom. Estic a punt de penjar-vos una foto de l'impressora 3D que tenim aquí en funcionament, que és flipant.
Codirecció, Marc Alier.
Jo ara ja no interrompo, perquè aquí interrompeixen Carles Cano, interrompeixen...
Tu ara has de fer de bon Jan.
Ja no m'estimeu.
La nostra col·laboradora de la secció de ciència, avui també present, i ara al terra, pobreta, la Sílvia Bonàs. Hola, Sílvia.
Hola.
El senyor productor, senyor Raimon Lapuente, convidat senyor Marc Torres, responsable de l'empresa En 3D, fabricant d'impressores 3D.
Hola, bona tarda.
I ja muntades, val a dir.
Sí.
I conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares.
Recordeu que ens podeu seguir a iPhone i Android amb l'app Mosseguis, que recordeu que és amb dues S's, i volem també saludar com cada setmana totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. És un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, avui estic molt content.
No m'ho crec que estigui content avui. És que avui estàs doblement content.
A veure una cosa, és que m'han portat un TIE Fighter imprès en 3D.
Brutal, eh?
És que ja d'aquí...
És un bomber.
És un bomber,
és un bomber. Sóc un gossant.
Sóc un gossant.
De fet, la nau d'en Darth Vader és un TIE Bomber modificat.
Exacte.
O sigui, és l'en Vader.
Bueno, no estèticament s'assembla, però en el fons, si et poses molt friki, no és veritat.
No, o sigui, és un TIE Bomber modificat. En les històries però explica que el Darth Vader agafa i se'l coneix.
Tenim moments per enrotllar-nos i moments per fer-me cas.
I per estar molt contents.
I per estar molt contents.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Marc.
Perdona que t'interrompeixi, vas fer un disclaimer. No és un bomber, és un advanced.
És un advanced.
Sí, és el del Darth Vader, segurament. Ara farem una foto.
Molt bé, doncs senyor Marc Torres, molt benvingut a Mossega la Poma, gràcies. I escolta'm, perfecte, has vingut amb tot el material en la impressora que està imprimint. Per cert, s'ha imprimit un conill, si no recordo malament.
Sí, un conillet.
Un conillet. I,
no penseu malament.
Down the rabbit hole, eh? Sí. El rotllo Matrix.
Un rabbit.
És fotut, perquè parlem del forat del conill, ja no pensem en l'Alicia, pensem en Matrix.
Sí, pensem en Matrix.
Estem fatal.
Estem fatal. Marc, com funcionen les impressores 3D? Perquè t'he sentit parlar que ja això estava patentat des de l'any 84, no?
Sí, cosa així. Exacte. I aquestes impressores fa cosa de 2 anys o 3 anys, costaven 10.000 euros, 15.000 euros. El 2009-2010 va vèncer la patent i moltes empreses americanes es van posar a veure com podien abaratir costos. Mm. I va passar de 10.000, 15.000 a 700 que costen avui en dia.
Que és més o menys el preu mig de la impressora muntada, que és el que fa en 3D. Vosaltres feu impressores muntades. Sembla que a la web teniu 3 tipus o teniu un tipus més?
Dos tipus. Un per empreses i un per mercat domèstic.
Vale. El de l'empresa, que és el que has portat tu avui aquí a l'estudi, és una miqueta més gran, però realment és sorprenent el que teniu per mercat domèstic. És molt petit i, en canvi, pot fer la placa...
Bé, és més o menys igual. El que passa és que els components són d'una mica menys de qualitat. Aquesta està pensada per estar 24 hores al dia traient peces.
Tot i que molts oients saben com funciona, potser val la pena que expliquem a la gent que no ha vist mai una impressora 3D com va, com funciona, perquè realment l'equipament que veiem aquí és molt poca cosa. Una plataforma, una base, una mena de fil que és de plàstic.
Jo tenia entès que eren molt més grans, és que no sé, és de sobre la taula.
Bueno, abans eren molt més grans, ara cada cop són més petites, la base és més gran i la impressora en si és més petita.
Com funciona?
O sigui, si fas com la meva cafetera, tinc aquí una...
Sí,
vale.
Sí.
Molt ben comparat. Com van?
Doncs, bàsicament, vas ficant capes de plàstic cap a cap, o sigui, primer fa la primera capa, la de sota...
Val a dir que el producte que genera la impressió en 3D és una base de plàstic, és un producte plàstic com les fitxes de Lego, no, deies?
El mateix producte, és el mateix plàstic que les fitxes de Lego, aquestes impressores. Després hi ha les làser, que poden imprimir acer inoxidable, titani, or, plata, ceràmica, fibra de vidre, el que vulguis. Però aquestes costen ja 40.000, per ahí.
Són ja més pro, no? Sí, més professionals. Sí. I diguéssim que té una mena de capçal, no? I aquest capçal que fa? Fon el plàstic?
Sí, tu fiques un filament de plàstic i el fon i el va dipositant capa a capa i va fent la peça.
Si hi ha parts de la peça que estan en l'aire, la mateixa impressora genera una mena de suports que després pots retirar, no?
Exactament.
Quan s'ha ensenyat amb un model. I després al final la peça queda neta i no has de llimar ni fer res especial, no? En general.
Normalment no. El que passa és que si vols polir-la, llimar-la, pintar-la, el que sigui, a la BS es pot treballar molt bé. És molt sofert.
Perquè la impressora és en 3D, però imprimeix sempre des de baix, des de la base, cap a dalt, no?
Exacte.
No torna mai, no fa un canvi de sentit.
No, sempre cap a dalt.
Per tant, per això, quan ha de fer una peça que per sota està en l'aire, encara que per dalt estigui enganxada, és quan fa això que comentava el Tomàs, no? Entenc.
Sí, el que passa és que tu li pots donar la volta a la peça. Segons com sigui la peça, t'interessarà més fer-la com està, o a 90 graus, o a 180...
Per un estalvi de material, per velocitat...
Per velocitat, per estalvi de material, perquè com menys columnes faci, més ràpid va.
I amb els mateixos plànols, tu li pots dir com vols que la comenci a imprimir.
Sí.
Això era l'altra pregunta, és a dir, d'on surten els plànols per fer una impressora, per fer una imatge 3D? Perquè això ha de ser dissenyat d'alguna manera, no? Com el càlcul numèric...
Com les pistoles, aquelles.
Exacte, el famós senyor.
És un càlcul numèric? És un programa de càlcul numèric?
No, això o ho treus d'un programa de disseny 3D, la gent que en sap, que jo no en sé... O tu baixes d'internet, que hi ha llocs com Thingiverse que hi ha 150.000 dissenys, i tu entres i poses Star Wars, per exemple, i et surten 2.383 coses per imprimir.
Que hi hagi, el primer que apareixen són fricades de Star Wars.
Home, és que és el que més molen, eh?
Evidentment, una espasa láser, però que funcioni, es pot imprimir.
Hòstia, això ja.
Has parlat de filaments ABS, pots explicar? Perquè, de fet, el que més veu, el que més visible de la impressora, fora de l'armatoste, que és molt petit, és aquesta mena de rodet, que és com un rodet de fil, però enorme, enorme comparat amb el fil, i és el rodet aquest que té un filament de plàstic, no?
Clar, això és... Enorme de debò, eh? Potser és que jo venia enganyat, però...
En comparació a la resta, el rodet és el que més ocupa.
No, sí, la bobina sembla una d'aquelles bobines antigues de les pel·lícules de Super 8.
Però més petita, per això dic que jo estic flipant, eh? La mira.
Què és l'ABS aquest?
L'ABS és un plàstic, simplement, que aquí el que fan és fondre'l i fer la bobina.
Ah.
I aleshores tu el que fas és ficar-lo aquí en el foradet que hi ha i que vagi...
Pels que... Jo sempre he sigut molt anti... Jo soc molt anti-impressores, de fet fa molts anys que no en tinc, des que tinc Apple no
tinc... I tinc alguna cosa contra les impressores també.
Jo també.
A costos s'espatllen.
No, jo li tinc mania, de fet...
Això vol dir que les impressores tenen alguna cosa contra tu.
Bueno, de fet, sí, és com aquell conte de la Azazel, de l'Asimov, que hi ha un senyor que li demanen al dimoni Azazel que ell vol salvar el món.
Tu,
I el
Marc,
que fa és que quan s'acosta un ordinador... S'espatlla l'ordinador.
Tu tens un problema amb les pantalles i els vidres de les pantalles.
També. Aquesta, en una setmana, un iPad 2 i un Note 2, cascats. Soc lo puto amo.
Sí. Bé, doncs dèiem això, fon el filament i aquest rodet que veiem aquí de recanvi, que dura per quantes peces en funció de la mida, tamany, no?
Però... Doncs pot fer unes 100 peces, unes 100 torres d'escacs sòlides.
Vale, més o menys seria a la mida, no? Sí. I val 30 euros aquest recanvi. El que passa que no hi ha cap altre component volàtil fora del capçal que pots recanviar, no? Em sembla?
Sí, però no, en principi...
I deies
no
que el preu llavors per figureta serien uns 30 cèntims.
Sí, més o menys. Depèn de la figureta, no?
Descomptant la corrent i tot això?
I descomptant l'amortització de la impressora.
Sí, exacte, això sí.
Què valen aquestes impressores?
Bueno, doncs 1.100 més IVA.
La
professional i 720 més IVA la domèstica.
La que estem veient és la professional.
Sí.
La diferència que és el nivell de detall al que poden arribar?
O... No, aquest porta unes guies de metall importades de Japó, etc. I són per vinga, per fotre-li canya i que no pari mai, que no pari
mai. És per la qualitat dels
components. Sí, no...
L'altra és més, està més pensada pel qui arriba a casa i es fa una peça i després se'n fa una altra.
Però a nivell de quines peces pots fabricar les
mateix. Sí, sí, sí.
Perquè la tècnica suposo que és la mateixa, sí, és i el nivell de detall sí, és el
mateix. Durarà menys anys.
Sí.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Seguim en conversa amb Marc Torres, responsable de l'empresa en 3D, amb qui estem parlant sobre impressores 3D.
Sí, abans de seguir, dic que a Twitter yes. trobareu fotos i un vídeo que he fet de com està funcionant, perquè la gent vegi realment de què estem parlant.
Sí, també us hem de dir a tots aquells, mosseguis que ens seguiu a la comunitat mossegui de Google Plus, que en Javi Bolívar, que és un mossegui, va fet un curs d'impressió 3D i ha estat fent proves i també ens ha pujat vídeos. Uh-huh. I de fet el tenim a l'altra banda de l'Skype, suposo que el tindrem connectat aquí. Xavi?
Hola, bona tarda.
Hola, Xavi. Escolta'm, tu on estàs? A València?
Sí, estic vivint a València ara mateix. Ah, som de Barcelona, però visc a València.
És que tens un accent de l'Eixample que no pots ser vell, eh? Vale, Xavi, tu has tocat una impressora 3D molt abans que nosaltres, que estem encara aquí, que estem tots emocionats veient-la. Com va la cosa? Tu has fet proves amb una d'aquestes que es munten o ja estava muntada?
Sí. No, amb una que es munten, de les que són del projecte RepRap, d'aquestes autoreplicables, diguéssim, no? Que tu... la idea és que part de la impressora, o sigui, les peces de plàstic de l'ensamblatge, fa servir una altra impressora 3D per imprimir-les. Sí, sí, i totes les altres components són components que pots trobar fàcilment. Són varilles de ferro, varilles roscades, rodaments... i l'electrònica que es basa en un Arduino.
I la idea...
Dispositius autoreplicables. Adéu, sí. Humanitat.
Perdona, Xavi, sí, això és com els dolents de Stargate a la desena temporada. Perdona, el de l'Arduino era? Perdó, era la vuitena temporada. L'Arduino què és?
L'Arduino és el controlador de l'impressora, el que té carregat l'intèrpret, vale, que la impressora rep unes instruccions, un S-code que es diu, i aquestes instruccions les tradueix en posicionament, bàsicament, de la impressora, posicionament del capçal i extrusió del filament de plàstic. I, doncs, fa aquesta interpretació.
Tu has fet un curs de màrqueting i venda, eh?
Una paraula com extrusió, eh?
Escolta'm, si no tens feina, parla'm amb Marc, eh? Perquè aquí vosaltres dos podeu fer coses interessants junts, eh? Bueno,
i a més negocis.
I a més negocis. Molt bé. Has fet un curs, dius, no?
He llegit molt per internet i aquest cap de setmana passat vaig participar en un taller aquí a la Politècnica de València que va organitzar la gent del Fab Lab de València. I bàsicament me'n vaig emportar una impressora construïda.
Vale, o sigui que feia un taller i aprofitàveu tots per...
El taller és construir tu impressora i deixar-la vostè a casa.
Van estar fent les peces que necessitaven per muntar-la,
no? I ara ja pot imprimir pistoles.
I pistoles que de veritat, eh?
Sí.
Que fan pupa, eh?
Sí.
Només fan pupa una vegada, però la vegada que disparen...
Vosaltres us preneu en conya, però...
Ha estat bona l'experiència, Xavi?
Ha estat molt bona.
Sí?
Molt
bona. La recomanes?
Jo la recomanaria. A la gent que estigui interessada, no? Però està molt bé. A mi... Vaig entrar entusiasmat i he sortit encara més entusiasmat.
Una pregunta amb trampa allí directa. Quina ha sigut la primera peça que has imprès, a part de les pròpies de la impressora?
La primera peça que he imprès ha sigut un cavallet pel meu nen.
Ui, és que sou papes, us pot més l'udar el papa, sí, que qualsevol peça de Star Wars.
Jo sóc papa i la primera va ser el Tie Advanced.
Aquí un dels bons. Xavi, has perdut punts.
Tenia el casco de Darth Vader i el cavall al costat, perquè has estat mirant el Finkers. I dic, va, imprimiré el cavallet.
Escolta'm, Xavi, t'agraïm molt que ens hagis fet el testimoni com a mossegui i en directe d'una persona que n'havia tocat.
Us hi fixeu que tant si comencem amb l'iPhone i amb l'iPad, sobretot l'iPad mini, és totalment Star Trek.
Sí.
La impressora 3D també és Star Trek.
És el
replicator de Star Trek.
Xavi, moltes gràcies per fer-nos companyia avui i donar-nos aquest testimoni en persona.
A vosaltres.
Vinga, fins ben aviat.
Vinga.
Seguim a l'estudi.
De Star Trek.
De l'Star Trek, sí.
Perdona, una pregunta que m'ha vingut ara al cap. El material aquest, a l'ABS... Es pot pintar per la gent que els models els vulgui pintar?
Sí, sí, es pot pintar, es pot enganxar, es pot llimar, es pot fer el que sigui. Mm. Sí, sí.
Pensant en la gent que a vegades fa coses de guix?
Però si ha dit que ho havies pintat amb una mena de...
Amb un marcador verd, perquè no tenia color verd. Bueno, ho he pintat amb tot, ma germana ho pinta amb esmalt d'ungles. O sigui,
sí, qualsevol... És un material que és com una peça de Lego blanca o translúcida, no?
Ah, però una peça de Lego no la pots pintar. Per això preguntava, si aquest material era més porós i permetia... Ah.
Sí. Anem a parlar una mica d'en 3D, perquè hem estat parlant de moltes coses. Com neix la idea de l'empresa? Esteu vinculats a la UPC?
No.
Com neix la idea de l'empresa? I fem-ho, m'agradaria que parléssim una mica, perquè en tenim diversos exemples. De fet, l'altre dia parlàvem d'una persona que també vindrà, d'una empresa que ha fet una d'enginyeria, que ha muntat allò que descobreixen els... mira el subsol i fa aflorar sense necessitat d'obrir els cables i les instal·lacions que passen. Els teoris, quan vingui et posaran al teu lloc, Marc.
Sí, això és com en Rampam en fotre, sense saber de què
parlava. Com és la idea d'en 3D i com us feu amb coses d'enginyeria?
Pues mira, resumint molt, jo vaig viure 12 anys a Xina i tinc una empresa de...
12 anys a Xina?
Sí, des del 99.
Els dos Marcs podeu parlar de moltes coses.
Sí, sí, sí. Jo no he viscut 12 anys a Xina.
Sí, sí. Del 99 vaig anar cap allà amb la meva nòvia, que ara és la meva dona.
Et convidarem a venir un programa només a parlar de la Xina i aquesta experiència, perquè 12 anys que era marinera. Jo vaig estar 20 dies i vaig flipar. Bueno, i perdona.
I bueno, vam començar allà, vam arribar allà perquè volíem veure cultura i tot això i vam veure com anaven i vam muntar una empresa. Mm. Llavors vam enganxar el boom una mica i ara portem producte industrial cap aquí. Vale. I jo vaig començar amb les impressores perquè volia comprar una impressora per fer peces de metall. Però aleshores era molt car encara i tal, però llavors vaig descobrir aquestes. I quan ho vaig veure vaig dir, això és una passada i aquí m'hi he de ficar jo. I res, vaig anar a veure els principals productors, vaig anar en aquest que és xinès i vam firmar la distribució. I res, llavors vaig venir aquí, vam muntar, amb el mes que arribava el container, vam haver de pensar l'empresa, pensar el nom, muntar la web...
Tot, la llicència, tot. El nom...
Va ser un mes d'un estrès de nassos. Però, i mira,
i quan fa que esteu 3D. Aquí?
Doncs el 5 d'abril vam començar a vendre.
Déu-n'hi-do, o sigui que fa poc.
Sí, i com van les vendes? Molt millor del que ens pensàvem.
Sí?
Sí, sí, sí.
Està bé. És que, clar, això està molt lleig dir-ho, però per aplicacions, diguem-ne, poc legals, ja no parlo d'armes, però coses com de pirateria, segons quines coses han passat pel cap, això és un xoll.
Però no, sí. Però no només per això, jo crec
que... No, només, però dic, estic pensant, i en aquest país, sabem com la gent pensa, que quan pensa el cost d'una cosa, moltes vegades també pensa què es pot estalviar pel camí.
Jo tinc amics que treballen amb empreses que fan motllures i fan d'això, i la motllura, o sigui, el fet tradicional de crear un premotllo abans de fer el motllo definitiu és caríssim.
Sí, sí, sí.
I amb aquest tipus de coses pots fer molta recerca, moltes proves amb uns costos brutals.
Potser el motllo final l'hauràs de fer professional perquè això té una porositat.
Però t'estalvies molta feina de disseny.
Sí.
No
és del tot fi. És pel dissenyador. El dissenyador fa alguna cosa, ho imprimeix per veure-ho, ho canvia i va fent el tallat bans.
Per arquitecte i això suposo que dona molt bé.
El tallat bans costa 250 euros de fer ara, en una empresa normal. I tu te la fas aquí, et costa 3 euros.
Això, aquí anava. Coses com figuretes de Warhammer, d'aquesta mena de coses, segur que hi ha planos de tot.
Sí, que per això d'empresa... No, si tu has unit tots els mons, el món dels nostres més personal friquisme amb el món de l'empresa per estalviar costos.
Encara que sí, per exemple, un endoll, la part de plàstic d'un endoll...
Sí. Mil coses.
Custom
i colorejar-la custom també, vull dir
que o alguna ser... una alguna cosa que se't trenqui
o una làmpara, pot ser una làmpara
de
que
necessitem l'escàner
de...
3D. Això necessita el complement de l'escàner 3D.
No, clar, però per això deia que segurament a nivell de plànols...
No em porto un escàner 3D, Marc.
Microsoft Kinect, el nou que ha sortit, que val 200 euros i diuen que és una passada per escanejar amb 3D.
Ah, sí?
Sí, perquè un escàner 3D et costa 9.000 euros ara,
encara
però el Kinect aquest és barat.
Encara amb una PlayStation, amb una Xbox One.
Sí.
No ens donis idea.
Que ens n'hem encardat.
Vigila que el Kinect de la Xbox One no et serveix per PC. Ja ho han dit.
Ja ho han dit, que no. Però ja la craquejarà.
Bueno, ja craquejarà algú.
Home, per favor.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
A l'estudi, flipant, parlant amb en Marc Torres, responsable d'en 3D, anem a parlar una mica del futur. Cap a on va això de les impressores 3D? L'altre dia amb la Sílvia, pobra, que està aquí a terra asseguda, castigada, Parlàvem de regeneració de teixits gràcies a la impressora 3D. De fet, ella portava tot un exemple amb una bufeta per un nen petit, em sembla. Mm-hmm. Cap on anem amb tot el tema de la impressió 3D?
A veure, es parla moltes coses. Es parla de generació d'òrgans, de menjar, perquè s'imprimeixen proteïnes, amb la qual cosa diu, bueno, pues en comptes de bistec farem cups de proteïnes i menjarem cups de proteïnes. Cosa. Això ja és a molt llarg termini, jo crec. Mm-hmm. Així, molt immediatament, la impressora, la cerca, us he dit que costava tants diners, la patent vens l'any que ve. I ja hi ha moltes empreses que estan treballant per fer que en comptes de costar 40.000 costi 3.000 o 2.000.
Però és a dir que aquestes patents com pot ser que caduquin tan aviat?
O perquè això fa 25 anys que existeix, o 30. Està patentat des de fa 25 anys.
Clar, perquè ningú el feia servir,
llavors. Les patents industrials duren 30.
Clar, però, sí, però ningú l'està fent servir ni a nivell industrial. Home, perquè
bueno,
no...
s'estava fent servir però amb uns costos bestials.
Clar, però molt, això devia ser molt poquet, no? Perquè no...
Molt poc, sí, sí, sí. Mm-hmm.
O sigui que gràcies a que, o sigui, la tecnologia, ara tenim una tecnologia, diguéssim, de capçal físic, no? amb punt de calor, mm-hmm. per entendre'ns, i això canviarà gràcies a aquesta nova tecnologia de la impressió amb làser.
Sí.
Què farà el làser? Escalfar, però amb làser?
Escalfar, fondre metall, fondre ceràmica, fondre
plàstics. Ah,
vale, o sigui,
podrem saltar més enllà del plàstic, del filament de plàstic aquest. Exacte. Que tenim ara.
Serà aquí, més fàcil barrejar materials, no? Més resolució, clar, molta més resolució. I no necessites columnes.
I suposo que no necessites... O sigui, el mateix làser en si pot fer peces amb una definició brutal,
sí, sí, sí,
no?
Sí.
Com passa ara mateix amb la indústria del làser.
Bueno, amb làser d'aquestes, Nike, per exemple, està fent bambes de corredors i així. O sigui, ells t'escanegen el peu, miren quin peu tens, per on rellisca el peu quan corres, etcètera, etcètera, i fan la plantilla exacta que tu necessites. No? I això, d'aquí uns anys, igual tot serà així.
Per anar acabant, consells, a part que, òbviament, es diràs, compreu-nos-la...
No, el primer te'l diré jo. Sí. És una cosa que s'ha de veure funcionant. Perquè sí, per molt que te l'expliquin, sí, sí. O sigui, és que quan la veus funcionar és quan l'entens.
Gràcies, Raül. Sí, perquè tots teníem ganes de veure-la, però no ens imaginàvem l'impacte que hem rebut quan l'hem vista
funcionar. I a més que si la veus, totes les explicacions quasi et sobren, perquè és una cosa que s'autoexplica ja sola. És que la veus fabricar una peça i ho saps tot.
Us dic, mosseguis, que mentre estem aquí gravant el programa...
S'està
imprimint un conillet. Que ja porta la meitat del conillet.
Que
a
Museu Poma ens agraden els conillets.
Sí, també.
I les foquetes, no?
I les foquetes.
I les foquetes. Quins consells donaries, ara, seriosament, per la gent que vulgui iniciar-se amb la impressió 3D?
A veure, si tens els calés, te la compres. Si no, jo com a usuari particular m'esperaria. O les robes,
perdona,
tu.
Perdona, és una altra història.
No, home, però això està clar que és una tecnologia que és com qualsevol tecnologia nova, no? Anirà baixant de preu, aleshores l'any que ve tindràs el millor. Encara m'estic tirant pedres a la meva teulada, però jo dic el que penso. Mm-hmm. I si realment, si ets una empresa que fa maquetes o el que sigui, doncs amb 5 peces la tens amortitzada.
Sí,
llavors
sí
que
té
sentit.
Si tens que fer alguna cosa, has de començar ara el procés per entendre com funciona i poder-ho aprofitar.
No, va molt ràpid, això.
Això té una pinta de... és com... Tinc la sensació com de veure les impressores d'injecció de tinta a principis dels anys 90, que va sortir allà la DG 500, i com van acabar, que només imprimint en blanc i negre, amb una resolució molt baixa, que atacaven el paper de tinta, que anaven a poc, eren... I que actualment les impressors d'injecció de tinta que fan fotografia, que poden competir amb processos de laboratori d'impressió. Mm-hmm. Sí, igual estem això, a 10-15 anys de que moltes empreses se'n vagin en orris.
Sí, sí, és possible que sí.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Sí, arrel del que estàvem comentant ara, no sé si vosaltres ho feu o si hi ha alguna empresa que ho faci, però alguna empresa que es dediqui a oferir peces...
Molts clients nostres.
Clar, en lloc de comprar-te una impressora, si el que vols és fer-te les 4 peces friki o coses d'aquestes, que tu puguis encarregar, mira, 80 peces i les passo a buscar o me les envies per correu.
Els vostres clients.
Clar, sí, així, hi ha gent que ha comprat impressores per fer aquest model de negoci.
Clar, perquè així tu no has de fer la inversió i si tu no vols fer una cosa industrial, que només vols les teves peces, i a més el preu que comenta, imagina que després te la venen, no sé, no tinc ni idea, però te la venen a euro per peça. Ells tenen un marge de l'hòstia i potser tu per 20 coses que has de demanar, 20 euros estàs fet.
Exacte.
El que passa és que si ets un friqui, com jo, la cosa de veure néixer la peça o d'arribar al matí i dir, hòstia, aviam si l'haurà fet bé, aviam si
sí, sí, perquè penseu que això no és immediat, això triga el seu temps.
Però
8 hores, què ha trigat?
No, una peça complexa com aquesta, el Terminator aquest, triga 8 hores.
Ostres, clar, però és que això és un cap del Terminator Collonut,
sí.
I el conillet aquest petit que estem fent porta mitja hora i deu estar acabant ja, no? Perquè
sí, li falta res, 5 minuts.
Bé, acabem aquí la conversa amb Marc Torres. Anem a fer una pausa musical. Una pausa musical. La música d'avui l'ha suggerit la nostra col·laboradora Sílvia Bunas.
I com a premi l'hem enviat al terrestre.
Qualsevol crítica que tingueu que fer a la tralla que escoltareu a partir d'ara, se la feu amb ella. Sí, eh? Jo no he dit, ho dic amb tot el carinyo.
És que, Tomàs, ens fem grans.
Ens fem grans, sí.
Ens fem grans.
I jo ja...
I ja sabreu el que penso de les punkies, no?
Sí, exacte. Anem a escoltar la música. Clowns and acrobats and freaks of the fair. Oh, it had lions, it had tigers and bears. The star attraction was a mythical type, a heavyweight champ or a charlatan lookalike. He'll take your money, leave you crying, I'm to mommy. Oh, he'll bring everyone down. Oh, Kid McCoy is in town. Circus, he knew how to work. The biggest marks were always going berserk. The smart marks and the cynical types would seek authentication through the
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Ara el pureta del Tomàs que acaba de catalogar aquesta cançó de Punky.
No, és l'altra. Aquesta estava bé, és una mica, però l'altra no, ja m'ho direu.
És que veureu el programa de Ton Sales que fem comentaris sobre Punky. Estan
mirant la Sílvia amb una cara de puretes.
Que no heu anat al Sonar. Que
ets iaios, que no heu anat al Heavy.
El Primavera, no el Sonar.
Raül, a part de fer-li fotos... A part de fer-li fotos a la cara aquesta, que és una passada, fer-li una foto al convidat que està assegut a terra, perquè l'hem castigat. És que sembla mentira aquest programa de ràdio maltractant els convidats. Bé, estem en temps de tertúlia i avui toca parlar per enèsima vegada de Facebook, perquè Facebook...
L'estimem. Després la Creu d'Andorra embrenya perquè diu que ens fiquem amb...
Bueno, ja amb... avui estàvem dinant i estàvem dient que no hi ha pitjor tortura per un home que anar a comprar roba a la maquinista.
El dissabte per la tarda.
I que anant a comprar roba a la maquinista t'obrin un compte de Facebook. És
horrorós,
això.
Per què has d'anar a comprar roba quan pots comprar-la per Amazon?
Exacte.
És que és això. És això. La roba... calen provar.
Facebook torna a fer trampes. Leo Laport, el nostre podcaster de referència...
És el nostre ídol.
És el nostre ídol.
Passa tota la setmana buscant notícies de Facebook per poder...
No, perdona, ha fet avui de casualitat.
Tu penses, en Tomàs i jo, quan siguem grans, volem ser com el Leo Laport.
Exacte. Leo Laport denuncia que Facebook col·lecciona dades nostres provinents de tercers. Per exemple, si tu no has introduït el teu número de telèfon al teu perfil de Facebook, però Facebook el detecta en alguna aplicació de tercers connectada. Per exemple...
A veure... Parlem-ne. El que està fotent Facebook és que quan la gent s'instal·la aquesta guarreria de capa social que fot per Android, aquest Facebook marrano, sí, el que fot és que agafa, llegeix la teva agenda de contactes i envia cap a Facebook els teus contactes. I llavors fa matching amb els contactes i està apuntant els telèfons. Els hem de buscar-los, agafem un barrot de ferro amb un punt clau a la punta. Era,
no? Moment. Em feu ràbia perquè aquí acabo defensant a Facebook i a Microsoft, que no els suporto.
No,
però és que els passo tres
Facebook coses. Se'ls ha de fustiar.
No nosaltres, eh? Això ha sortit sí, denunciat
no,
per Maixeigo.
Ha dit el Marc. Quan tu t'instal·les el Facebook per mòbil, et dona l'opció de recórrer tota l'agenda. Si hi ha gent que m'estalviaré de qualificar, li diu que sí. A partir d'aquí tens tota
Raül,
la
raó. Raül.
Però el tema és que el teu telèfon, o sigui, si tu tens un amic que sigui un gamarús, llavors Facebook agafarà el teu telèfon
del teu amic gamarú,
no? Perquè el teu amic és un gamarús. Com ha explicat el Marc, sembla que no siguis gamarús, sinó que t'ho facin, vulguis o no.
No, ho fan els teus amics gamarusos, i la probabilitat de que tinguis amics gamarusos és directament proporcional a la probabilitat de que tinguis amics. A
veure, igualment si tu... no estan informant, que s'estan enduent les dades dels altres, que estan fent matching i això.
Però que sempre es passa una mica, dic, perdoneu, que acabo defensant aquí no vull.
Perdoneu, si teniu Facebook és que sou gamarusos.
Jo tinc Facebook, però és que la meva mama està a Facebook.
Pues fatal, fatal. Bueno, que sapigueu que això està fet...
Però està la meva mama... De fet, ja fa temps que s'està dient...
La meva mama veu Telecinco, i jo no puc fer-hi res.
Facebook està comprant totes les xarxes socials com que pot, i el preu que és, com per exemple Instagram, perquè la gent jove, els adolescents i la Sílvia, se n'estan anant...
Hola, Sílvia, avui està rebent.
Avui està rebent, no,
és que se'n va al sonar i...
I ens ha convidat a sopar.
No, vaig anar al Primavera. El Primavera,
vas anar a fer el Primavera. Bueno, doncs... A la gent jove, doncs, se n'estan anant de Facebook perquè els seus pares estan a Facebook, i llavors ja no mola.
Va, anem a explicar un moment.
Si Facebook s'està convertint en MySpace... I
anem a intentar explicar una mica de forma estructurada el que ha passat, tot això que has dit així ràpid.
No,
que és que
no mola.
Facebook el que està fent és pujar-se les agendes dels que els hi deixen des del mòbil, i amb aquesta informació no només la fan servir perquè els l'ha deixat, sinó que creuen tots els telèfons amb els noms, amb els mails...
Telèfons, correus... I
tu penseu... Qualsevol cosa que tingui el teu contacte de tu a la seva agenda.
Creen l'ombra del teu perfil.
I llavors t'ho afegeixen al teu perfil per darrere.
Ja ho fot, te la fiquen per darrere, exacte. Clar, això tenen... ho fan amb alevosia i contuberni.
Ells es guarden molta més informació... Molta més informació de tu de la que tu els hi has donat.
El Leo Laporo denunciava pel següent cas personal. Primer, perquè hi ha hagut un buc de seguretat i s'han descobert telèfons i correus de persones que no els hi havien donat a Facebook, i ha sigut un lag d'un problema de Facebook.
Com és que sabeu això? Bandarres.
Exacte. I després el Leo deia, escolta'm, jo tinc a la meva agenda, jo puc dir que comparteixo els meus contactes amb Facebook, però jo tinc a la meva agenda persones famoses o conegudes, el Leo Laport surt a la CNN, vale? Que no volen que la seva informació estigui compartida. I en canvi m'han forçat... Hi ha un article que ho explica encara més detall de Mashable, això sí, en anglès.
Sí, com... de fet, moltes empreses fan això, d'accedir a la teva agenda per informar els teus contactes. El que està fent Facebook, que en teoria no sabem que facin els de Mèxic, està molt malament, és que es guarda aquesta informació, la creua i alimenta els perfils de les altres persones.
Exacte.
Aquí és on està el problema. No és perquè te la llegeixin, sinó perquè s'ho guarden i el creen aquests perfils de l'ombra que estan dient.
Bueno, que val a dir també que quan tu tens els contactes, per exemple, de Gmail o d'Android a Google Contacts, Google ja ho té, això. Sí, i Apple, si tens els contactes a iCloud,
la diferència és que tu
l'has
donat.
Però és que els has donat. I a més, és que Facebook ho està fent a mala llet, creuant, està creuant les dades i està creant perfils.
Ho està fent a l'amagada, que és el problema.
És a dir, ho estan fent sense necessitat de fer-ho, perquè no és una funcionalitat d'ells.
Però amb Gmail o amb Google, tu te n'adones, tu saps que...
I tu saps que tenen aquesta informació.
Exacte, tu saps que tenen aquesta informació i que bé, que ho tenen tot organitzat, integrat, però també és una mica... el funcionament de Google.
A més, a Gmail tu pots esborrar coses, que aquest concepte de Facebook crec que encara no l'han entès.
No,
sobretot no pots esborrar allò que no saps que t'han agafat.
No, i el que sap tampoc, o sigui que és igual.
Anem a avançar de temes. Hem posat a parir Apple i els que feien rumorologia sobre Apple, sobre el tema de l'iWatch, i sembla que la cosa va de debò. Va de debò perquè han començat a publicar-se a diversos països els registres de patent d'Apple i el registre de nom de iWatch a Turquia, a
sí,
Japó...
Però jo et recordo que Apple va agafar, i abans de treure l'iPad, va agafar i va registrar a tot arreu la paraula Slate i iSlate,
sí.
I en el congrés, en l'E3, abans de l'iPad, tothom anava traient Slates.
Bé, però hi ha una...
I a l'Slate es va dir iPad i punt. I ningú s'ho creia que s'anava a dir Tampax, com es va acabar dient.
Sí, però no està registrant quelcom. I això jo crec que és el fet de rellevant.
És que Apple està contínuament registrant coses i està contínuament ficant patents d'històries, i la rumorologia va i va. El que sí que està és que Sony està traient un smartwatch i es para que...
No, ja la segona generació.
Sony. Ja l'ha tret. I els de Google potser estan treballant amb un smartwatch per...
La reflexió que feia en Raül, que l'ha apuntat en el guió, no? Cosa que tu no fas, Marc, m'ha agradat força. Pots explicar la teva reflexió, Raül?
Sí, de fet, aquest matí ha sigut una casualitat. Suposo que hem llegit les mateixes fonts, hem vist els mateixos rumors i hem pensat similar.
Sí.
He escrit un article sobre què passaria si l'smartwatch si l'iWatch no fos un watch, si no fos un rellotge. Crec que jo dels smartwatch que he vist, el gran problema de tots sempre el tenen amb la part de rellotge. És a dir, tu els fas servir i va molt bé, tens notificacions, és molt xulo, però l'has de carregar cada nit, cosa que amb un rellotge no estem disposats a fer.
No.
La pantalla va apagada, o sigui que per mirar l'hora necessites clicar i interactuar amb ell.
La teva feina et paga molt bé. Tu tens un rellotge molongui, molongui.
Ah, però això no va ser un regal de la meva dona pel 30 aniversari.
La teva dona t'estima molt, eh? Tu tens sí. un rellotge molongui, molongui.
Com a mínim fa uns anys m'estimava molt. Vale. I això, una cosa tan simple com vas amb les mans ocupades, gires el canell i veus l'hora, això amb un smartwatch dels que hi ha avui en dia no es pot fer. Sí. I per això dic, llavors,
i hi ha
és el gran
tema.
Fracàs de l'iPod aquest, l'iPod petit, amb rellotge, clar, per que, dic, que dura és,
per
4 hores.
Jo crec que l'iWatch o qualsevol smartwatch seria molt millor si no fos un rellotge. Si fos, sabeu com les típiques bandes aquestes que van al canell quan vas a córrer, que sí. n'hi ha de Nike la, i coses així?
Un complement. La,
sí, un complement que poguessis posar a més del rellotge o a l'altre canell. I tu tinguessis el teu rellotge i l'altre. I si l'altre es queda sense bateria, doncs no passa res perquè tens el rellotge.
Hi havia un projecte de Kickstarter que era un rellotge que es connectava per Bluetooth amb l'smartphone i que funcionava amb tecnologia e-ink.
Sí.
Com el Kindle, que allò és, mentre sí. no hi ha transicions, no està gastant. I gasta menys bateries.
De tota forma, això és el que a mi m'agradaria. Estic convençut que, això, que aquest cop no l'encerto.
No, no, i que Apple farà, com sempre, el que vulgui. Per una vegada a la vida, anem a deixar-li temps a la secció final del programa. Vale? Anem a deixar-li temps a la Sílvia.
I abans
no
posem una mica més de música punky?
No, encara no.
Encara no.
Després ve els
quan acabi. Perquè...
He pensat en vosaltres.
Els puncarres,
de fet, he vingut en bici, perquè si arribo a venir en moto, aporto unes sabates per tirar-te-les per sobre. Anem a la secció. Anem a la secció de ciència.
Esdeveniments que per als humans semblen misteris sobrenaturals, per en Jordi López només són sudokus dels senzills. En Coque té totes les respostes a la gran pregunta. I això per què?
Un moment, he de fer un aclariment.
Digues.
La Sílvia té més cabell i menys barba que en Jordi.
Exacte.
Vale?
Però el que fa les cunyes i les pot canviar està a Londres treballant, guanyant-se les garrofes.
Sí, haurem de canviar
cunyes. O no li posem cunya o hem d'esperar una mica. Mira, això és la impressora que està dient que ja s'ha acabat el conill.
Oh, sí,
quin conillet més maco!
Ara mirarem el conill. Hòstia, ha sortit en directe. A veure, Sílvia, de què ens vols parlar?
Vale, com que estàvem en plan de privacitat de dades en Facebook, doncs jo continuo en aquesta línia.
No, no, privacitat en Facebook no n'hi ha.
No, bueno, que no n'hi ha, doncs continuo amb Exacte. Això de que anem Va. Perdent més privacitat. És a dir, jo volia parlar dels sistemes de reconeixement facial, no?
Que van ser, perdona, la bomba amb el tema de... Això va sortir a... Com es deia això?
El Picasa?
El Picasa, exacte.
Va sortir en Picasa i estan a l'iPhoto. El que sí que Google no ha volgut posar mai al sistema de reconeixement facial que té, no el fica en el motor de cerca. Perquè si no ja seria, diguéssim, el somni de l'acosador.
Però sí que cerca imatges,
Google. Vas a la plaça
Google.
Catalunya, veus una xurri, sí que... li fas una foto, la busques per Google...
Però sí que cerca imatges a través d'una imatge.
Per pensar això també s'ha de tenir una ment criminal,
Però és que Google va dir que no es faria per això.
Ah, és que jo, si jo...
Si Google va dir no es farà per això...
Moltes vegades busco imatges a Google Imatges i mai se m'havia passat pel cap de fer això,
Clar, dius... El problema és si a tu et poden buscar per la cara i automàtic... Clar, per exemple, en un congrés...
No, que té tot el sentit.
Qui és aquesta persona? Li fas una foto i el busques, tens tota
Perdona,
la informació.
Perdona, l'Alejandro si Amo no va detectar tots els comptes face de Twitter amb aquell event de Telefònica, que per cert està confirmat que tindrem de Telefònica aquí explicant-nos la versió de Telefònica, no, no és porna. Ho va descobrir... Home, si ja li donem la veu a una banda, li hem de donar la veu a l'altra.
No, no, si
és que de fet és Jordi Basté, si no, no ens guanyarem la vida amb això de la ràdio.
Guanyar-nos la vida!
El que coincideixi dir que ve Telefònica en tenia aquí el tall advance aquest de l'imperi, no...
No, no,
sí,
no.
Perquè, i veure, penseu una cosa, mosseguis, perquè la impressora aquesta que ens ha portat en Marc ens la regala, oi?
Sí, home, sí, per fer el que vulgui. Per fer conillets.
Sí, aquí el despatx al costat de la Dolce Gusto.
Perdona, Sílvia, no et deixem minuts. Vinga, deies,
no, no, jo
facial.
Em volia fer una mica d'això, perquè és veritat que aquesta tecnologia també s'utilitza en Facebook, fins i tot...
I la NASA, la NSA segur que la té,
Espera, i també, per exemple, Samsung també té un Face Unlock que et permet desbloquejar l'smartphone amb reconeixement facial. El que passa és que no distingeix entre persona i fotografia, que aquesta és la putada.
Però amb Samsung estem protegits, perquè automàticament Samsung integra tants bugs en el seu software que fa que no hi hagi cap problema de privacitat.
Jo vaig provar una vegada un software, em sembla que era el de Picasa, no sé quin era, de reconeixement facial, que el meu gat sempre li posava Raül, per cert, no t'ofenguis, Raül, tot i que el meu gat es diu Pachi, no sé per què li posava Raül.
A l'Snow Leopard, no?
Sí, li posava ulleres al gat i sortia sempre un nom de Raül. No sé per què, tenia alguna una foto comparada. No?
Llavors, tenint en compte...
Ja revisaré el meu àlbum.
No, no, no era per tu, no era Raúl Arribas, era un Raúl.
Llavors, és a dir, estem en un moment en què tenim cada cop... vivim tot el dia amb smartphones, dormim, fem croquetes, etc, el que faci falta... I
què
tenim cada cop...
amb l'smartphone?
Sí, jo...
Penseu-hi.
Penseu-hi. Un dia ho faran.
Home, si fas un conill amb una impressora, perquè no pots...
Jo? És veritat. Amb l'smartphone fas croquetes.
Ai, croquet, és el propi.
Ai, trato, vinga.
Pues clar, llavors, tenim cada cop càmeres amb més resolució, tenim moltes més imatges extenses per tota la xarxa, i això planteja, ostres, quin paper tindran els sistemes de reconeixement facial, no? I també amb la sortida de les Google Glasses, per exemple, 8 membres del Congrés una mica van dir que s'havia de prohibir, de bloquejar el sistema de reconeixement facial de Google
Glass. Per no empaitar les xurris.
Exactament.
Per no empaitar les xurris. Empaitar perquè a mi em passa, xurri. La gent em mira i m'acosen, per això tan maco que...
Perquè et veuen xurri.
Em veuen lluï aquest culet que fa i em persegueixen.
És que, no, home, amb aquesta mena de funda rosa a topos que portes del teu d'això, no m'estranya que et confonguin que... amb una xurri. Vinga.
O també s'ha generat molt de revolt.
Escolta, és fucsia,
amb el nou sistema d'identificació de FBI.
Perdona, no és fúcsia, és fúcsia poligonera.
És xulo.
Vale, tira.
És una mica xoni, però bueno.
Vinga, exacte, poligonera.
I clar, perquè es tracta d'una... Aquest nou sistema d'identificació col·leccionarà moltes dades de biomètriques i també utilitzarà sistemes de reconeixement facial. I la Electronic Frontier Foundation una mica va dir que ja, hosti,
que és l'Electronic Frontier Foundation?
És una associació que una mica vella perquè es mantengui la nostra privacitat. És una fundació dels Estats Units.
Són els que van començar a agafar i a posar notícia, a escampar les notícies sobre l'Snowden aquest i a dir a veure què estava passant.
O sigui, de fet, funcionen de fa molts anys.
Sí, sí. Són dels que toquen el pito.
M'ha agradat perquè en la breu ressenya que has fet en el guió, explicaves uns casos, com és el cas aquest dels criminals de Boston, aquests que van posar l'atemptat.
Exacte.
Sí, explica una mica amb tot això perquè m'interessava.
Exacte, és a dir, bueno, després us explicaré molt breument quins tipus de tècniques s'utilitzen, però per exemple ja hi ha sistemes que són oficials, que hi ha empreses dedicades com Animetrics, i es va fer un estudi a partir de tècniques de reconeixement facial en vídeo per intentar veure si podien detectar amb tres sistemes de reconeixement en 3D els sospitosos de les matances, bueno, de les explosions de Boston.
De la marató de Boston,
exacte,
recordem
de la
que
marató.
Fa un temps.
Sí, sí, hi havia el meu cap, vull dir, jo estava allà, estàs viu, estàs viu? Sí, estava viu.
Llàstima.
No es preocupeu que això és per estallar l'editar-lo.
Sí, això està.
Això ho ha dit a mi, queda perfecte.
El cap ha estat per aquí, en aquest programa, no és per anar.
I llavors...
No, era un altre el cap.
No.
Era el cos o el cap?
No, era el cotxeti.
El cotxeti no és cap. És un altre.
És un col·leguilla.
És un col·leguilla.
Per molt que ho tallem després, passem, va.
Doncs el que vam veure és que només un dels sistemes va poder detectar un dels sospitosos i l'altre no, perquè portava...
Però què estàs dient? Que és un problema de fiabilitat del reconeixement?
No, és que hi ha diverses coses. És a dir, els sistemes de reconeixement facial són aplicacions computacionals que el que intenten és que fan dues funcions, verificar i identificar persones. Llavors, quins tipus tenim? Tenim els mètodes més tradicionals, que uns són estadístics, no? Que el que fan és agafar una imatge diuen estadístics i holístics, agafen una imatge i diuen, ostres, hi ha moltes variables, molts píxels, i el que fan és reduir-la en variables que t'identifiquin al màxim aquella imatge, i a partir d'aquí ho comparen amb tota una base de dades d'imatges, que això és el funcionament.
Que han fet el mateix, i per tant diguéssim que cada imatge té un patró, busquen un, com es diu això amb informàtica?
Patterns, pattern matching,
un reconeixement de patrons. Com un hash, no? Tenen un hash, un codi. No?
És un
no
template sense. Matching, l'únic que diguem-ne que això té més potencial perquè el que fan és fer una anàlisi estadística que redueix el número de variables. En PCA també s'utilitzen xarxes neuronals, etc. I el mètode més rudimentari...
Les xarxes neuronals és aquell tipus de software que funciona, però ningú sap per què funciona.
Jo una mica n'he pres, perquè estic fent machine learning.
Jo també la vaig estudiar, saps? Però... I tens el disseny i tot això, i agafes la xarxa i l'entrenes i funciona.
Màgia.
I és màgia. Màgia. És fantàstic.
És màgic. Dos minuts, màgic. Vinga,
vale,
més
llavors,
tècniques.
Tècniques 3D, el que fan és que obtenir la imatge a partir de sensors 3D, l'únic inconvenient és que obtenir aquest tipus d'imatge és molt complicat, però redueix molts dels problemes que tenen aquests sistemes de reconeixement facial, que és la il·luminació, és a dir, amb els tipus d'il·luminació els nostres angles es modifiquen i llavors...
Els patrons canvien.
Exacte, obtenir una identificació és molt més complex.
A veure, així és com a concepte pràctic pels mosseguis. Si heu de fer un atemptat terrorista, el que heu de fer és posar-vos una gorra, un nas de fofito
i unes ulleres de sol.
Unes ulleres de sol i una barba d'aquelles de moro així, de rei mag, i escolta, clar, atemptar, fer el terrorista per
l'altre problema, i també
el nas de fofito és importantíssim, eh?
I el pasta al temps.
I aneu dient, xalxitxon, xalxitxon.
La pastilla, sí. Marc, la pastilla.
La pastilla, sí, que ja toca. Més coses.
I llavors també hi ha tècniques de textura de pell que el que fan és que redueixen el nombre de variables i t'intenten reconèixer amb les característiques més importants de la teva pell. I el que també ara és el que una mica s'intenta implementar és el reconeixement en vídeo. Quin problema hi ha? La resolució dels vídeos. A mesura que vagi augmentant el tipus de resolució de vídeos, aquest sistema es tindrà més potencial. Que és el que s'intentaria aplicar amb el que va passar, per exemple, amb l'atemptat de Boston. Poder identificar subjectes a partir de totes aquestes imatges.
El vídeo dona molta més granularitat que no pas la imatge plana, no?
També tens molt més fotogrames amb el qual pots reconstruir molt més el patró d'una persona i això et dona més possibilitats
que al final,
de matching.
Anem a acabar, però has citat Animetrics, m'agradaria que expliquessis què és Animetrics.
Doncs és una empresa que justament proveeix software, per exemple, per a la intel·ligència dels Estats Units, per fer aquest tipus de reconeixement facial. Per exemple, tenen un software per als iPhones dels policies perquè puguin reconèixer la gent, etc. O sigui que ja aquesta tecnologia s'està aplicant i permet també...
Amb coses policials.
Sí, sí.
O sigui que, bàsicament, el que ens està dient la Sílvia és que el que vam veure en la pel·lícula V de Vendetta té més sentit. És a dir, si hem d'anar amb una mani, el que hem de fer és anar tots amb una carota amb la mateixa cara.
Home, clar, amb la mateixa.
Perquè és que, si no, ens apinem.
Missatge final, anem amb una careta.
Sí, heu vist l'entrada d'ahir dels tipus que van a Corte Inglés primer dia de rebaixes?
Amb una màscara d'escrim.
El tercer o quart és un paio amb una màscara d'escrim.
Total, brutal. Acabem la secció de la Sílvia de Ciència amb la música suggerida per la Sílvia de Ciència.
Tope Puncarra!
Vinga.
A mi m'agrada, jo la deixaria a sintonia de les propostes.
Mira, sí, veritat, dic. Per tota la vida.
No t'ho dic en sèrio, que m'agrada.
Propostes mosseguis, temps de propostes, gràcies a tots per enviar-les. La majoria venen via Google+, Twitter o cultura@mossegalapoma.cat. El primer és Això em sona, un nou podcast quincenal sobre cinema i en català, fet per en Jacint Casademont i en Pau Garriga, i us posarem l'enllaç.
Això em sona.
Això em sona.
Ah, sí. Perdona, t'havia entès Això no sona.
Sí, sí, Això em sona. Vale, més.
L'Òscar Montalvo GZ a Twitter ens passa una imatge amb un truc senzill i original perquè no es trenqui el cable de càrrega de l'iPhone, l'iPad o l'iPod.
us penjarem l'enllaç perquè
és realment original.
Sí, posar com una mena de molla al voltant del final del cable.
És un cable com un fil ferro.
Sí, que fa com de molla perquè quan el dobleguis no deixi que es colli, o sigui
que es doblegui massa i es seccioni. Sí, sí. Suposo que el cable ha de ser, el fil ferro ha de ser d'aquell que no talla. És un fil ferro una mica gruixut.
Sí, però sí que és com una molla perquè està com en espiral.
Sílvia, tu tenies una proposta.
Sí, jo és que em vaig veure una càmera, la Memoto, que es tracta d'una càmera que et permet una mica capturar el teu rastre, et deixa com
jo ho he llegit i no he entès res del que volies explicar. A veure, és una càmera
que cada 30 segons va fent fotos de la teva vida diària. La pots portar aquí enganxadeta.
Jo en 5 minuts que millor que de les connectéssim.
I és com tenir un blog diari de la teva vida visual.
I autopublica.
No ho sé.
Hòstia, quin peligro.
Hòstia,
això.
Com
molt perillós, eh?
Això combinat amb el que deia
feu-vos de la xarxa. Feu-vos de Facebook.
Sí.
No feu cas de la...
I es diu Memoto.
Cada 30 segons vol dir que et pilla diversos cops al dia
cagant o pixant.
Anava a dir fent alguna cosa que millor que no vegin.
És un live blogging.
Està bé. Més coses. Un nou Pika Bundle. Ja sabeu, aquests cistellets d'aplicacions per macOS 10, on pots escollir lliurement 10 aplicacions de 30 per $49.99, que la veritat és que estava força bé.
Jo us vull recomanar l'article, si recordeu la setmana passada, la secció del Marc, que va estar, això no ho sap, on que no mira el guió, que va estar parlant de tot el tema del Prisma, de com espiar les dades que feia el govern dels Estats Units. Ha desenvolupat el tema per escrit a Badajoz, us deixarem l'enllaç perquè és realment molt interessant de llegir.
Ho ha posat per escrit al diari ara,
i
no posa mai res per escrit al guió.
Exacte, és el mateix que va fer la setmana passada, però així ràpid, però ha explicat per ordre i és molt interessant.
És que per sort tinc en Jan Ros, que em fa totes les correccions lingüístiques, i em queden uns textos que és que, bueno, els del TermCat els hi cauen les llàgrimes de gust.
Per si vindran, encara seran capaços de venir aquí.
Gràcies, Jan.
Que vindran la gent del TermCat i encara et vindran a felicitar-te. Mare meva. I acabem les propostes mosseguis amb l'agenda iDidàctic, que els hem citat alguna vegada, és una empresa que fa aplicacions del món educatiu, i en aquest cas han llançat una nova aplicació per iPad per ajudar els nens a millorar la seva comprensió lectora. És una mena de seguiment amb joc de la comprensió lectora. Es diu Gaudí Secret, està en català, anglès i castellà, i us posarem l'enllaç també perquè ho podeu veure. Hi ha algú de per aquí...
Penseu que això de les impressores 3D és un plaer doble, perquè primer l'imprimeixes i llavors has de treure les rebaves i tu m'he dit, tio, mola que t'hi cagues.
Nou verb, estàs rebavant el conill.
Estàs traient les rebaves del conillet.
Estàs rebavant el conill.
I això d'anar remenant el conillet...
És sòlid, no?
Jo tancaria el programa, amb aquesta frase ja no podem acabar més a dalt.
Exacte, o sigui, ni oxitocina ni res. Aquí, traieu les rebaves del conillet.
Molt bé.
Què diria el Roser Mills d'això?
La propera setmana amb Mossega la Poma, un amic que ja ens ha visitat en més d'una ocasió, el professor Jordi Delgado, que parlarem, bé, no sabem encara de què parlarem.
Aquest és dels que van amb la carota de V de Vendetta. És un Anonymous, però no anònim.
És un Anonymous identificat.
Parlarem d'inseguretat informàtica, no? Suposo.
I home, la idea és que jo havia pensat que recordar les maneres, diguéssim, per ser anònims, és a dir, anem tots a prendre mesures evasives, perquè si no, els que fan mesures evasives segur que són manguis, segur que són gent que estan fent coses que no volen.
O de la NSA,
hem de ser tots els que intentem despistar la perdiu.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent, que ja queden poquetes setmanes de programa. Ja us deixarem tranquils perquè podeu descansar una mica a l'estiu.
Exacte.
I sabeu que ens podeu encara enviar propostes, comentaris, el que vulgueu, suggeriments, qualsevol mena d'idea, a cultura@mossegalapoma.cat, i que ens podeu trobar a Twitter @mossegalapoma, on veureu fotos de la impressora 3D, del conill... Ah, del conillet no, mira. Però d'altres
objectes. Ara li farem fotos.
I no oblideu treure les rebaves del conillet.
Vinga, fins la setmana vinent.
Adeu.
Adeu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.